I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus a l'informe que ha publicat aquest dimarts l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, que alerta que els adults espanyols estan per sota de la mitjana en competències bàsiques, el que seria la comprensió lectora i la resolució de problemes lògics i numèrics. L'informe de l'organització apunta que una tercera part de la població espanyola només entén textos curts amb la informació clarament indicada. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Héctor Verdú, periodista, l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, i el Jordi Casas, historiador. Bueno, molt bon dia a tots tres.
Vale. Bon dia.
Si tu dius.
Sí o no?
Bon dia, sí.
Ho he dit malament?
Sí, no,
vale, sí.
Bé, l'informe indica que un de cada tres espanyols, el 32%, van obtenir puntuacions baixes en competències bàsiques, un percentatge que el conjunt de l'OCDE va ser del 26,6%. Espanya, a més, va registrar una de les pitjors puntuacions de la Unió Europea, en línia amb països com Letònia, Hongria o Croàcia. Els únics estats membres que van presentar pitjors xifres van ser les veïnes Itàlia i Portugal i Polònia. L'informe analitza les competències bàsiques de la població adulta entre els 16 i els 65 anys en 31 països. Bé, 32% dels espanyols amb puntuacions baixes en competències bàsiques, matemàtiques, comprensió lectora i resolució de problemes, per sobre de la mitjana de l'OCDE, que seran el 26,6%. Com interpreteu aquestes dades?
Ai, Jordi.
No, és que és complicat, això, eh?
Sí.
Jo sempre dic que amb això, no tinc fills, no segueixo el tema de l'ensenyament.
Bueno, però és del 16 al 65,
sí,
eh? En aquest cas, vull dir que...
Que no sabia que es feia, això, eh? Per cert.
A veure,
estan en consonància amb els resultats dels joves, quan surten els d'ESO, em sembla.
El PISA.
El PISA i tal, estan en consonància, el qual té una certa lògica. No? Clar, si ja cogeixes en matemàtiques i tal, i lectura de petit, pues, això ho vas arrossegant, no? També es deia, sembla ser que dels majors de 55 anys estava una mica pitjor que els joves. Això també tenia una certa lògica. Els joves, en teoria, tenen un ensenyament millor i tal i qual de la gent que ara té 60 o 65, no? En teoria. Però, al fons, el fons és el de sempre, no? Vull dir, bueno, sembla ser que sempre patem pel mateix lloc, eh? I el tema de l'ensenyament, a mi em dóna la impressió que el tema de l'ensenyament té una solució difícil, no? Perquè és un món que canvia d'una manera absolutament accelerada i sempre estem, com adaptem l'ensenyament a les necessitats de la societat, sempre estem canviant les lleis d'ensenyament, em sembla que en portem no sé quantes, i quan es posa en marxa tenen dos comptes que no funciona. Per exemple, ara vaig llegir que a Finlàndia, que havien abandonat els llibres i tal qual, tornen els llibres perquè s'han adonat que això de només a fer-ho amb pantalles tal, mai l'encertem.
També està passant en alguns centres d'aquí de la ciutat.
Ara, jo crec que això, si ho entès bé, això de que només s'entén textos curtets, això cada cop serà més així, no? Perquè si només tirem de les xarxes, i per tant són textos curtets, el dia que alguna persona li fotis tres folis seguits, fotrà un espant de calample, no? Perquè no hi estarà...
Si voleu, després parlem de
no
la irrupció d'internet
no
i la tecnologia.
No? De totes maneres, a veure, no sóc capaç de fer una fotografia ben feta, perquè desconec el tema, i menys dir quina pot ser la solució, ni idea.
No, quina pot ser la solució? Em sembla que no la trobarem pas nosaltres amb aquesta tertúlia.
No, ni apuntar-me algunes idees.
El que deia el Jordi, no?, sobre les lleis d'educació, el problema també que tenim aquí a l'estat és que cada govern hi vol ficar la seva puteta ideològica, i jo crec que les lleis d'educació haurien d'anar més enllà, i sempre el que passa és que tothom hi vol posar la seva ideologia. A mi no m'estranyen aquestes dades. Jo recordava, no? Jo vaig deixar de fer matemàtiques amb 16 anys. Jo vaig triar lletres pures, i vaig deixar de fer matemàtiques. Hi ha coses que em costen a vegades recordar com es fan.
A mi, un 90%.
Sí, però vull dir que es deixa de fer competències, no?, assignatures bàsiques, potser molt aviat. I hi ha molta gent, jo vaig deixar de fer als 16 anys, i hi ha molta gent que segurament les va deixar de fer abans i potser ja no els ha fet mai, perquè a l'ESO ja sabem com funciona. Sobre la comprensió lectora, jo crec que aquí és el principal problema que tenim. La gent no entén el que llegeix. Nosaltres segurament, Alba, els que treballem amb mitjans de comunicació...
Ho tindríeu fotut, si no ho tinguis.
No, nosaltres no, però rebem inputs de lectors que a vegades els dic, però senyor, senyora, vostè està entenent bé el que està llegint? Perquè això que diu, no ho diu. No ho diu.
Passa. Passa. Mm-hmm. També és veritat que a vegades hi ha gent que es queda amb el titular i no, no baixa clar, més enllà i
no,
després
perquè
critica que coses que s'expliquen en, el, en la notícia.
Falta
no?
Això, falta... Bueno, és que llegir fa mandra. Mm-hmm. Fa, bueno, en general, clar, fa mandra, perquè provoca
com tota la vida, quan ho deixes de fer, cada cop fa més mandra.
Héctor.
Sí, no, no, ara la Agata m'ha recordat que l'altre dia llegia una entrevista de hi ha professors que potser no han fet matemàtiques des dels 16 anys. Professors de primària que no han tornat a tocar les matemàtiques des dels 16 anys i després les han d'ensenyar. Clar, això és un problema. I... no són només les matemàtiques, la quantitat de nens que no saben llegir i entendre un enunciat d'un problema i per tant no saben raonar ni saben on haurien de ficar, quines variables haurien d'avaluar i tot això és molt gran. Jo crec que hi ha dos elements aquí. A Espanya l'educació s'ha menystingut molt i anem a remolc i tenim models econòmics de productivitat baixa perquè precisament perquè s'ha menystingut l'educació històricament i ara no estem millor i s'ha anat complicant la societat, hi ha moltes més variables com la immigració que ara influeixen i que costa molt aixecar el nivell, és un problema sistèmic. I una d'aquestes variables, que aquesta seria la segona, el segon punt, és l'impacte de la tecnologia en les nostres formes de raonar. I abans l'Alba en parlava de... No sé què havies llegit de David Bueno.
David Bueno, que és un neurocientífic, acompanyat per un altre neurocientífic de qui no recordo el nom, no?, que apuntava, per exemple, que el deixar d'escriure manualment afecta el desenvolupament del cervell, perquè tu, quan tu escrius manualment has de fer un exercici de memòria de quina forma té una lletra i resseguir-la amb la mà, hi ha un impuls del cervell fins la mà que fa aquest exercici.
Fer-ho recte.
Exacte, i recordar, quan això ho traslladem a un teclat o un telèfon mòbil, això es perd. Per tant, la línia d'aprenentatge s'escurça.
Perquè cal·ligrafia no sé si fan els nens encara a les escoles.
Entenc que quan aprenen a escriure.
Jo vaig estudiar de més gran, vaig tornar a reprendre les matemàtiques després dels 16 anys, em va costar molt, perquè vaig estudiar alguna cosa de finances. Quan vaig tornar a estudiar, tots els meus col·legues anaven a l'ordinador a l'aula, i jo anava prenent apunts. Aquí estic, sóc l'únic que estic aquí amb la llibreta, i tinc notes. Què passa? Jo quan, com a periodista, quan vas a una roda de premsa, un cop ho has escrit és molt fàcil recordar.
Això estic per ser.
I si ho graves i prou, no ho has de tornar a escoltar.
Si piques a l'ordinador, l'efecte mecànic és el mateix apretar amb l'índex que amb l'anular. La pantalla no discrimino, en canvi quan escric les meves notes són desiguals, faig gargots cap aquí, cap allà, i això em recorda alguna cosa, hi ha alguna connexió neuronal que funcione i que em serveix per recordar i activar la memòria. Clar, tot això amb l'ordinador desapareix i amb el mòbil també. A nivell de raonar, si jo no escric, no raono de la mateixa manera. Escriure em serveix per ordenar els pensaments. I és molt... Amb l'ordinador, escric i esborro i torno a editar. Quan escric a mà, fot molta mandra editar, eh? Per tant, he de pensar, he d'escriure bé i he d'escriure més o menys ordenat. Tot això és un treball cerebral absolutament diferent. Tot això són coses que estem deixant de fer i que estem delegant a les màquines i que ja no... Molts dels nostres fills ja no aprenen o no les aprenen com les apreníem nosaltres. Clar, això és un repte a l'hora d'elevar aquesta capacitat de raonament verbal, de raonament lògic, de raonament matemàtic.
Sí, sí, està clar. Jo les he pensat d'obligar-te a escriure per escriure bé. Uh-huh. És a dir, el et corregeix les pífies.
L'ortografia.
El Word et corregeix les pífies. Hòstia,
algunes.
M'ha fotut en vermell. Ah, no, cara, que això és una B baixa. Pap, pap. Acabi. Si escrius a mà...
Ningú te corregeix automàticament.
L'escrius bé o no l'escrius bé? Sí. T'obliga a fixar-te una mica bé, i a part de tot el que t'ho dic, que estic absolutament d'acord. Fot molta mandra, eh?
I si tens algun dubte, agafar un diccionari i buscar que encara existeixen.
Té molta mandra. Fa molta mandra això d'escriure, però bueno, jo de tant en tant escric, eh? Això del que deies de les mates, ara us explicaré una anècdota per veure l'horrorós que pot ser això. Jo vaig, vaig fer batxillerat elemental, ja soc del, de l'any de la Vella Castanya, això durava fins als 14 anys, i llavors vaig posar-me a treballar, i quan tenia, no sé, dos o tres més, de nits, allà al Viaró, que es podia fer el batxillerat superior, vaig anar apuntat al batxillerat superior. Jo havia fet les mates normals, no? Fins a, no sé, fins a, la, fins a les equacions de segon grau, no sé què. I llavors, anem al Viaró, hòstia, el que deia mates modernes. Conjuntos, subconjuntos, elementos, intersección de conjuntos y tal y cual. Hostia, però això què és? Aquí hi ha dos elementos, aquí tres elementos. Oh, ja sabem comptar nosaltres. Bueno, allò van eliminar-ho en seguida, però allò va ser nefast, perquè no servia per res. Era com un experiment, no? Clar, si sobre les matemàtiques ja no ho portes bé des del principi, que ja no les he portat bé malament, ja ho vas arrossegant, no? Per tant, és, home, és una matèria complicada, eh? Igual que escriure i llegir bé. I jo m'imagino que això ja s'estronca des de petit, ja. Si des de petit el tema mates i el tema escriure i comprensió lectora ja la crugeixes, suposo que ho arrossegues per sempre, ja, no sé.
El problema és com afecta a aquestes males notes, per dir-ho d'alguna manera, d'unes competències bàsiques, és a dir, entendre allò que estem llegint, poder fer operacions
tot,
i problemàtiques senzilles, calcular un percentatge, que seria aquest primer bloc, no? Quan nosaltres no tenim assolit o no tenim les competències per resoldre això, com creieu que això ens afecta al nostre dia a dia? Perquè les matemàtiques són a tot arreu. Quan anem a comprar, hem de fer operacions, hem de pagar factures, hem de veure quin percentatge dels sous podem dedicar al lloguer o a l'habitatge o al menjar,
no, això no ho
què
decidim,
ens quedarà per estalvi, a la part que paguem,
per
i entendre allò que ens envolta.
Per la vida normal, amb les quatre regles ja vas, eh? Jo, que com a historiador m'he dedicat al tema de l'agenda, jo sóc un negat per les mates, i en canvi m'he dedicat al tema de l'agenda municipal com a historiador, però bueno, amb les quatre regles ja en tinc prou.
Bé, sí, però les nòmies...
I saber treure percentatges, ja tinc prou. Dic, a veure, hi ha molta gent que amb les quatre regles ja fas, eh? Si les controles.
És que, clar, ens podem fotre molt el pèl amb això. L'altre dia va aparèixer una bossa d'Innovamat per casa i amb un fill que deia... No és que siguis de lletres, és que mai no t'han explicat les matemàtiques d'aquesta manera que les expliqui Innovamat. No sóc un fan d'Innovamat, però sí que és una manera d'intentar explicar les matemàtiques diferent, que no m'arriscaria a dir que sigui millor que la que em van explicar a mi. No asseguraria tampoc. Però el que em va fer pensar la bossa és com ens defineixen de lletres o de ciències per allò que som capaços, i a vegades allò que som capaços de resoldre o les notes que traiem depèn de coses tan peregrines com un professor de matemàtiques bo o dolent.
Uh-huh.
Un professor que ha estudiat matemàtiques fins als 16 anys o un professor que ha fet matemàtiques fins més tard i que és capaç d'explicar-les d'una altra manera. No?
Ves que una persona que ha estudiat matemàtiques fins als 16 anys no hauria de poder ser mestre de matemàtiques ni primària.
El problema però és el currículum que hi ha
el
en magisteri.
El problema és que...
Ja, magisteri, si tu estàs... fas magisteri i has d'anar fent matemàtiques, doncs...
Però és que, clar, magisteri, molts mestres cobreixen més d'una disciplina, per entendre'ns, no? Des de llengua a
sí,
mèdic...
Aquest, doncs, clar, aquest és el problema.
A nivell de primària, qualsevol mestre hauria de tenir les competències matemàtiques bàsiques, aquestes que deia el Jordi.
Multiplicar, dividir amb una xifra...
El mestre que fa fins als 12 anys, no?
Fins sí. A primària, fins a ser de primària, que són 12
anys. 12 anys...
Poder fer percentatges i les primeres equacions més bàsiques.
Els 12 anys de fer unes matemàtiques que, home, que has de tenir uns coneixements per ensenyar-ho, no?
Però a nivell de secundària, per exemple, el problema que hi ha és que les empreses tecnològiques s'emporten tot el talent matemàtic
a
grans sous que no es paguen a magisteri. Per tant, ens hem de replantejar també una mica el
sí,
model.
I per treballar d'informàtic, sobretot, i tal i qual. Sí. Sí.
Com afecta aquests percentatges de coneixements, de competències bàsiques, creieu, a l'hora de desenvolupar-se en una vida quotidiana i a l'hora de buscar feina?
Home, segur que influeix... La quotidianitat, probablement tu no te n'adonis, però t'influeix. Si les coses no s'estàs entenent malament o no les acabes d'entendre, això és un mirigall, no? Vull dir, potser tu penses la consciència que ho entens perfectament, però hi ha 15 paraules que estàs absolutament equivocat sobre el seu significat i li dones un altre significat i estàs tan ample. El tema de les mates, a veure, ho veig menys complicat, però el tema de la comprensió lectora i saber interpretar els textos, per mi és fonamental, aquest.
A mi, per mi afecta molt la comprensió lectora, afecta el raonament crític,
clar, per descomptat.
A nivell matemàtic, bueno, ens podem trobar que anem a negociar una hipoteca i no podem comparar perquè no sabem fer els càlculs bàsics de que quan acabarem pagant amb interès compost o... Uh-huh. I que...
ja te'n dic jo que acabaràs pagant una borrada.
Això, això segur, no? Però saber si m'interessa més la hipoteca A o B, ho hauríem de poder discernir. I pot ser que no siguem capaços.
Deixa que et deixi... que jo, a la feina, em trobava unes paradoxes brutals. A mi em tocava fer els comunicats, al sindicat i tal. Deia, home, és que fan uns textos que la gent no els entén. I jo deia, hòstia, bastant gent que la gent no entén el text aquest i és capaç... d'agafar un mòbil i fer-lo anar de puta mare amb tots els seus... Això em tenia una mica per mi era una paradoxa, però potser és així, potser som capaços de fer funcionar un aparell que a mi, com el foten davant i m'assusto,
és que són molt intuïtius els mòbils, és això, que són molt intuïtius i fàcils de fer servir perquè és natiu digital.
Dic el mòbil com pot dir una altra cosa, m'entens? Dius, hòstia, una cosa que em poso plorant, diu, vinga, la poso en marxa.
En tot cas, l'informe fet a persones de més de 16 anys fins als 65, si sempre posem el focus, no, en l'educació dels infants que tenim ara a l'escola, com podem canviar l'educació perquè sigui millor i perquè surtin millor formats, ara el focus està en aquest altre grup de gent, alguns encara estaran estudiant fins als 25 o després tothom pot reprendre l'educació, però com ho fem per aquestes persones que no tenen aquestes competències bàsiques, quan s'és gran, com es fa perquè tornin a aprendre a llegir per entendre un text, tornin a reprendre les matemàtiques per poder fer aquests càlculs de la hipoteca que potser molts s'hi trobaran, com s'incentiva recuperar unes competències bàsiques, que estem parlant de competències bàsiques, a persones que ja han deixat enrere l'etapa de l'educació obligatòria, com a mínim.
Si no els fa servir, no sé si els pots incentivar.
Hi ha una cosa que és molt bàsica, que jo crec que quan entrem al món laboral no s'ha acabat estudiant. Uh-huh. I la vida és un aprenentatge constant. La gràcia d'aquest informe, més enllà de qui l'hagi fet, de totes les crítiques que li vulguis fer, etc., és que ens fiqui sobre la taula una cosa que potser no volíem veure, que és la importància de continuar treballant, aprenent i activant la ment, no conformar-te amb... O sigui, tu no vens definit pel títol que aconsegueixis a la teva vida escolar o universitària. Mm-hmm. Tu vens definit, a cada moment t'estàs definint i pots anar redefinint allò que ets i ets capaç de fer, no? I posar aquest mínim d'ambició en com fem les coses i aquest mínim de consciència en com fem les coses i a què podem aspirar més, jo crec que és molt important i és la cara positiva que li veig a l'informe.
Creus que la lectura en tot cas s'està fent des d'aquest punt de vista?
No, bueno, podem entrar en pànic. Sempre podem entrar en pànic i dir i començar-nos a flagelar, cosa que és molt catalana també, i ho podem fer. Però jo crec que jo quan em fan una crítica és perquè hi ha alguna cosa a millorar. I m'ho agafo més com una oportunitat de millora que, sí, evidentment que sap greu una crítica, però...
Això no és una actitud habitual, per això jo no sé si vosaltres trobeu estudiants en pràctiques que els corregeixen i s'enfaden.
Bueno, però és que són fills únics, aquests.
Bé, jo també.
Aquesta és la generació de fills únics que hem criat en castells, que els ho hem donat tot. Clar, que s'enfaden. És un dels problemes socials que tenim.
Hi ha de tot. És evident que hi ha de tot, però... bé.
De totes maneres, jo amb una persona gran, reconduir-la que s'incentivi per llegir millor, per entendre millor i tal, és difícil, eh?
És un empoderament, al final, no?
Bueno, tenir... si ja no tens aquesta pràctica...
És una bona paraula, aquesta.
A veure, si vas arrossant això, és que no ho has practicat. I el dia que tinguin els 67 anys...
Ara has de llegir millor.
Vostès que els textos no els acaba d'entendre, eh?
Mira, Jordi, tu has apuntat una cosa al principi, jo crec que molt encertada, no? La franja més alta d'aquest estudi, sí, és la franja que ha tingut unes notes més baixes, per entendre's. Aquestes persones que tenen més de 55 anys. Sí. Aquestes persones possiblement van tenir una educació en el postfranquisme, per entendre'ns, una educació amb moltíssimes mancances, que si bé ara n'hi ha, en aquell moment eren molt més grans. Tenint tenint en compte que el context social, econòmic, sí, polític de l'època era determinat i determinava l'accés a l'educació de moltes persones que no es podien permetre, sí, o bé seguir estudiant perquè necessitaven treballar, o qualsevol d'aquestes circumstàncies...
I que no necessitaves estudiar tant per treballar.
Hi havia més ofici.
I que l'escolaritat obligatòria era fins als 14 anys.
Uh-huh. Però, a veure, aquí hi ha un tema de context, també. Uh-huh. Jo vaig anar, no diré el nom, vaig anar a Sant Cugat, no us ho podeu imaginar, als anys 50, principis dels 60, una escola privada, perquè no hi havia de públiques.
El carrer Major?
No diré el nom. I l'escola, des del punt de vista pedagògic, ara us estiríeu els cabells. 70 nanos a la mateixa escola, des dels 12 anys fins al quart de batxillerat, una cosa, un sol professor per tot, un desastre. Bueno, me'n vaig en sortir. Per què? Probablement perquè tots els ítems que m'arribaven no eren tan complicats, tan diversos i tan apabullants com ara. I que ens fan despistar i ens fan...
I l'entorn familiar quin era?
Però familiar, doncs, bueno, però res,
això és bàsic, també.
L'entorn familiar, doncs, res, no, el meu pare estava tot el dia treballant, no el veia mai. Jo tenia quatre germanes, l'entorn familiar era, doncs, bueno, per estudiar quan tocava i estudiava una, però dir que me'n vaig en sortir. Probablement perquè el conjunt de la societat i la pressió que tenia com a nano no era tan bestial com ara, que hi ha moltes coses que et disteu dels estudis, potser, dic jo, així dit a la bèstia.
També hi ha una altra cosa que a vegades sembla que no es pugui dir, però no tothom té les mateixes aptituds, tampoc.
No, jo no tinc gaires, vull dir, a vegades quan ens trobem excompanys que diuen, tu, per haver anat tal, no vam sortir tan malament, no? No, mira, no.
Es pot aprendre de gran, no?
Home, sí.
Jo cada dia... Ara això que dic és una botada.
Jo recordo...
Cada dia aprenc alguna cosa, jo.
Jo recordo la universitat, tenir companys de promoció, sí, evidentment no la majoria, però tenir gent jubilada, sí, que estava estudiant periodisme, bueno, si en aquell moment.
Però no tothom hi pot accedir.
No tothom hi pot accedir.
Perquè estudiava potser, els cèntims.
Sí.
Evidentment, però
I és una que... cosa prèvia que és curiositat intel·lectual.
I és el que us preguntava, però potser també
si no
des de la...
curiositat intel·lectual per allò...
Però eines, Jordi, més enllà de la curiositat,
sí,
i de les aptituds i les actituds, sí, i dels diners que cadascú tingui a la butxaca per poder-se permetre dedicar, sí, aquest temps i aquests esforços a aquesta educació un cop ja hem passat a la joventut on se'ns ha obligat a estudiar, per dir-ho, no?, que és l'etapa, també entenc que des de l'administració, davant d'uns resultats així, es pot entomar un què hem fet malament i què podem millorar,
sí,
i oferir a aquestes persones plans de formació gratuïts, igual que ha de ser l'educació pública i gratuïta i de qualitat pels nostres infants, perquè puguin desenvolupar-se, empoderar-se i tenir unes competències
totalment
bàsiques.
Ara el discurs
no ho sé si això passarà
el discurs
o no.
De la formació permanent ja fa molts anys que s'està fent i estem totalment d'acord, va?
Jo...
Escoles d'adults, no, això sí.
Jo penso molt per la formació informal en aquest sentit la funció del teixit social quan ja estàs fora dels canals institucionalitzats de formació, el rol de l'Ateneu, per exemple, institucions com l'Ateneu o d'aquest tipus, els clubs de lectura de les biblioteques, uh-huh, i tot això, uh-huh, poden ajudar molt, però per això és molt important que la gent tingui una noció de participació social, de saber-se involucrar amb aquests espais que li poden aportar moltíssim també.
No, i que tingui la vida una mica solucionada i que tingui temps. Perquè, clar, a Sant Cugat vivim una bombolla aquí.
Sí.
A Sant Cugat, tots allò, el 72% té estudis universitaris, tal i qual. Però, clar, quan la gent va més justeta, necessita quasi tot el temps per guanyar-se la vida. I, clar, el marge de maniobra és petit, eh?
Per cuidar la mainada.
L'altre dia hi ha un economista conegut que no sé com es deia, que relacionava, és curiós, relacionava els problemes en els estudis,
uh-huh,
ell deia la solució és pujar el salari mínim interprofessional, jo explicava,
la renda.
Ell parlava de zones com Lloret i tal i qual, de mà d'obra poc qualificada i tal i qual i qual, i ho relacionava amb els resultats dels nanos, hi havia una correlació,
De fet,
al final vas a parar el mateix,
De fet, aquest informe també apunta que que hi ha més percentatge de persones, per exemple, filles de persones migrades o migrades, que tenen unes competències bàsiques més baixes. Al final, els recursos econòmics i socials,
sí,
que tu tens determinaran...
Això és fonamental. Tots diuen que és el nivell sociocultural de la família. Fonamental. Fonamental.
I si on no arriba a l'escola, arriba a la família, però si la família
doncs
necessita estar treballant
però
més hores per guanyar-se el pa...
Clar, tu estàs en un institut... aquí en un poble del Vallès, com va estar una nevada meva, que has de tocar un quart de, has d'arribar un quart d'abans per tocar les mares, se'n recordi de portar els nens al col·le, dius, bueno, pues...
Això passa avui en dia?
Sí. Això fa... A veure, nosaltres estic parlant de fa 10 o 12 anys i clar, tenim un problema.
Creieu que la tecnologia, ho hem apuntat abans, ha afectat aquesta capacitat d'aprenentatge i que a la llarga, quan els infants que tenim d'avui en dia, que passen moltes més hores en contacte amb la tecnologia que els que ho feien les persones que estan en aquest estudi, almenys les franges més altes, es faci aquest informe, les dades poden ser fins i tot pitjors en temes com comprensió lectora, perquè estem basats a consumir productes i textos i vídeos més curts cada vegada, escrivint cada vegada més a través d'ordinadors, pantalles i mòbils, empitjorarà? O ja hi ha eines a l'abast del sistema educatiu per revertir aquesta situació?
Jo tinc una teoria, que perquè la naturalesa sàvia i l'evolució, que amb els anys els nens ja naixeran amb el pavelló auditiu preparat per incorporat al mòbil.
No.
Amb això ja ho he dit.
Jo crec que s'està fent una reflexió, no?, sobre això, els centres escolars, sí. De quin paper han de tenir ara les pantalles. A mi em preocupa molt veure els nens als restaurants on sigui tot el dia amb el mòbil i nens molt petits.
Era el segon punt d'entrevista.
Això també és a casa.
Aquest era l'altre punt.
Molt petits, o sigui, perquè el nen no em molesti a mi l'hora de dinar, per no haver-li de dir has estat quiet aquí fent un dibuix, que és el que fèiem nosaltres, anàvem a un restaurant, o xerrava, no interactuava. Sí, bé, això, els nens els tenen enganxats al videojoc de torn, perquè i treu-los el mòbil amb els nens un cop els has acostumat, perquè jo he vist autèntics drames familiars
perquè hi ha addicció a la tecnologia des de molt joves.
Jo quan el que ens vas passar ahir parlava de no donar una pantalla a un nen menor de 3 anys, jo dic, però això passa?
Sí.
A un menor de 3 anys?
No, el que és evident que no pots viure, no pots educar-se tampoc d'esquena això que existeix i que s'ho trobaran a la vida. Però hi ha d'haver equilibri.
Hem de reconsiderar moltes coses. Ara aquí ja parlo com un dels impulsors de la plataforma Reconnectat Sant Cugat, però vam començar intentant eliminar els mòbils de les escoles i ara estem pendents d'una reunió amb l'alcaldia, amb l'alcalde i les regidores d'educació, d'infància, esport, per parlar de com podem fer perquè fora de l'escola els nostres fills i filles no siguin tan dependents de la tecnologia, com creem uns espais en què que siguin tecnològicament saludables. I una de les coses, per exemple, era el document que tenim mig elaborat, parlem de treballar amb els espais de restauració perquè tinguin espais per nens, en què els pares no simplement no hagin de donar una pantalla perquè els nens estiguin tranquils, pues un espai amb llibres, amb puzzles, amb jocs o amb simplement unes estovalles que puguin dibuixar amb passatemps, coses d'aquestes que són molt bàsiques, són algunes de les propostes que estem considerant. Jo crec que tot plegat acabarem veient una regulació d'internet, una regulació bastant, no sé si ara aquí, però si m'estic tirant a la piscina, però jo crec que ara mateix internet ha sigut el bosc i necessitem començar a ficar senyals de trànsit perquè hi ha molta circulació, hi ha molta gent i hi ha molta activitat i necessitem ordenar-ho i acabarem veient una regulació. No sé el poder dels estats de regular per si mateixos això, però als Estats Units abans estava fent, mentre preparàvem la tertúlia, estava buscant, als Estats Units Donald Trump ja té molt entre cella i cella que internet ha de ser una altra cosa, evidentment a favor seu.
Això és perillós, eh?
Exactament.
És que clar, les regulacions són com poden ser perilloses.
Però en el seu cas vol ficar un falcó al davant de la Federal Communications Commission i una de les coses que hi ha a l'agenda és acabar amb la neutralitat de la xarxa en benefici de les empreses. La pregunta és a quines empreses, també. Però això afectarà i també obligarà a regular moltes altres coses. Necessitem un codi de circulació per internet i se n'ha de començar a parlar.
En aquest sentit, i per ser optimista, crec que Europa, si posem sobre el mapa les diferents parts del món en regulació a internet i accés a les xarxes, potser sí que anem tard, anem lents i malament, però potser sí que anem un xic més endavant que altres estats, tot i que Estats Units, possiblement TikTok, si no es regula, no es podrà utilitzar. Bé, que és una de les xarxes als través que es comunica la...
Però és per altres motius, no que els preocupi la salut, és per una qüestió d'espionatge i de seguretat nacional, però bueno, tots s'entrecreuen, no?
El que passa és que això de regular, és que quan estem en mans de 7 o 8 empreses poderosíssimes que tenen més poder que els propis estats, no vaig a fer una apologia de Xina, però a Xina aquests problemes no els tenen, tu... l'estat regula i escolta tu, aquí no estem per punyetes i aquí no manen les grans d'allò, no?
Sí, però manen no, un reduït de polítics.
No l'estic defensant, però vull dir...
Home, no, doncs ho sembla.
No. Igual que econòmicament ha funcionat el país, tu hi pots fotre la crítica política, però econòmicament ha funcionat el país i ha tret 700 milions de xinesos de la pobresa, no? Però igualment, quan tu tens un d'allò que dius, no, això de lliure mercat, cuidado, això ho regulo jo. Bueno, aquestes coses les tens millors, estàs en millors condicions per poder-les regular. Quan el lliure mercat és el Deus ex machina, doncs, bueno, mana qui mana, i aquí són 7 grans empreses, si no m'equivoco. Estan interessades que reguli internet aquestes empreses?
Segur que en seguirem parlant, perquè ho hem de...
Que li posin
de deixar
pelles a la quantitat d'informació de la qual viuen i fan negoci, no sé.
Jordi, Àgata, Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que acabo de tenir una bona setmana i bona entrada al cap de setmana.
Molt bé.
Gràcies, bon fin de... Un cap de...